Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segur que tots coincidirem en això, en que quan anem al metge ens agradaria que fos més proper, que tingués una relació de confiança amb nosaltres i, sobretot, que ens dediqués més temps. Voldríem metges amb un tracte més humà, que no es fixés només en la nostra dolència física, sinó també en la nostra part emocional, en la nostra salut mental. Aquest seria el perfil de metge ideal, i això és el que han demanat les persones que han participat en un estudi pioner de la Universitat Pompeu Fabra i de l'Hospital del Mar sobre com hauria de ser el metge del futur. Estem parlant del futur, però és que són qüestions que ja haurien d'estar resoltes en el present. Però és que el sistema de salut a Catalunya no passa pel seu millor moment. Llistes d'espera per fer proves diagnòstiques, passen dies fins que et donen dia i hora al CAP i cada dos per tres et canvien al pediatre o al teu metge de capçalera. Això és el pa de cada dia. Una de les primeres coses que va anunciar Salvador Illa només arribar a la Generalitat és que vol reformar el sistema sanitari català, invertint més diners, reduint les llistes d'espera i aconseguint que el 90% dels ciutadans puguin ser atesos al CAP com a màxim en 48 hores. Aquest és l'objectiu. La realitat és que tenim un sistema amb moltes mancances i amb uns professionals sobrecarregats, però que sempre, i ho hem de dir, estan al peu del canó. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal i en aquest context parlem avui de com ha de ser el metge que necessitem i també com s'ha de formar per afrontar el repte tecnològic en el diagnòstic i en la comunicació. La doctora Gemma Revuelta ha liderat aquest estudi de la Pompeu Fabra. Què és el que diu Marc Puerto?
Sí, el que explica Revuelta és que la ciutadania desitja un metge amb més enfocament integrador i que estigui més humà en el tracte amb el pacient i alhora que tingui els coneixements actualitzats i estigui ben format tecnològicament per poder dedicar més temps a aquests pacients. Això és el que intenten des de la Universitat Pompeu Fabra inculcar als seus alumnes.
Tot és un procés molt llarg i, per tant, hem de mirar sempre a molt llarg termini, hem d'imaginar-nos com serà el futur i hem de també tenir en compte tot el que sabem fins ara del que tenim. Les persones el que volem és que hi hagi més temps, que el metge tingui aquest costat més de comunicació, etc. Però també veiem que hi ha certes coses que potser no es tenen sempre en compte.
Per tant, metges més humans i més tecnològics, que tot i semblar una contradicció, no és així perquè la tecnologia serviria per agilitzar moltes coses.
Volem més tecnologia, però perquè això sigui utilitzat per tenir més temps. O sigui, si a les consultes estan més organitzades, o sigui, més tecnològicament més avançades, amb més coneixements i tot, això pot donar un temps extra que els metges i les metgesses puguin dedicar-la a la part més humana de la relació amb els seus pacients.
D'aquesta manera, el temps que puguin estalviar gràcies a les eines tecnològiques serviria també per millorar la part humana de l'exercici. De fet, Joan Ramon Masclans, degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat, també ho explica.
No són dues vies paral·leles, és a dir, són dues vies que fan sinergia, és a dir, el metge pot estar i ha d'estar molt preparat i a la vegada saber que no és un robot i, per tant, la tècnica moltes vegades el que t'ha de fer és ajudar a arribar al resultat del diagnòstic, per exemple, amb més precisió i més rapidesa i, sobretot, també guanyar amb seguretat i fiabilitat, però també amb temps per poder-ho destinar, doncs, això, a escoltar el pacient, a donar-li la mà, a mirar-li la cara, a mirar-li els ulls i no estar mirant només una pantalla.
Una formació que des de la universitat passa també pel coneixement de saber que la població cada cop és més gran i això comporta, a més, altres patologies.
La població s'està fent més gran i, per tant, hi ha un canvi de paradigma en el tipus de pacient. Això vol dir que no han de saber de patologia pediàtrica? No, però és veritat que avui en dia hi ha més població gran i població gran vol dir que té més malalties de base i que a vegades, quan se n'altera una, un equilibri que hi ha de totes les altres es desmunta. Aquesta visió global del pacient més sènior, nosaltres, per exemple, ja la tenim coberta perquè tenim una assignatura a l'últim curs del grau que es titula El pacient fràgil.
Així doncs, una ampliació i uns canvis que s'imparteixen en tots els cursos del grau per tal d'intentar preparar els futurs professionals de la medicina per poder atendre millor les necessitats de la societat, abordant també temes com, per exemple, els errors i aprendre d'aquests.
Gràcies, Mar. Doncs estem comprovant que el que volen els ciutadans quan anem al metge bàsicament és que ens escolti, que sigui més proper i que ens dediqui doncs, més temps. I vull saludar ara a la Carmen Flores, que és presidenta del Defensor del Paciente. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues esto es lo que le pedimos al médico del futuro, ¿no? Y que son justamente las asignaturas pendientes del presente.
Pues sí, desgraciadamente así es. Son asignaturas pendientes que creo que nos beneficiaría a todos pues un cambio importante bueno en la relación médico-paciente, que sabemos que está siendo bastante deficitaria, pero no por culpa de ellos, sino porque esta falta de personal, esta falta de medios que está habiendo en toda España, desgraciadamente, pues los médicos están absolutamente colapsados, tanto los de cabecera, como los de hospitales, etcétera. Y esta situación, pues lo que hace es un poquito el enconamiento entre médico-paciente.
Claro, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Si es viable este médico ideal si no reforzamos antes el sistema y lo dotamos, sobre todo, de recursos humanos, porque si no hay más profesionales, difícilmente nos van a dedicar más tiempo en la consulta, ¿no?
No, viable no, porque es que por mucho que quieran, no van a poder.
Claro.
O sea, es una situación de que, por ejemplo, después de la pandemia, pues esos médicos no debían de haberse despedido. Sin embargo, en todas las comunidades se despidieron muchísimos médicos que hacían falta ya. O sea, es decir, que, bueno, pues los médicos lo que hacen, lógicamente, es si los despiden, se van a otros sitios, se van a la privada, se van fuera de España, se van a otras comunidades, de unas comunidades a otras, etcétera. Entonces, efectivamente, si no hay más profesionales, el profesional no tiene tiempo. Incluso yo en urgencias estoy viendo que los médicos van corriendo de tal forma que son seres humanos que se equivocan, y se equivocan porque es que no tienen tiempo. Uh-huh. Sigo diciendo, responsabilidad de las administraciones. Esto está absolutamente clarísimo, y que desde el gobierno hasta todas las comunidades autónomas tienen que pensar que no solamente el médico tiene que tener tiempo, sino que tiene que estar con un tiempo descansado, claro. Y bien remunerado, porque nosotros entendemos que el médico no puede estar 24 horas trabajando, y no puede estar 24 horas porque ese médico, lógicamente, ni ve, ni oye, ni nada. El cansancio no le deja atender a los pacientes como seguramente le gustaría.
Claro.
Esta situación pues debe revertir también. Y yo siempre digo, yo quiero un médico que esté bien pagado y descansado, porque es bueno para él
y para los pacientes,
sobre todo para los pacientes que van enfermos.
Claro, y una de las cosas, Carmen, que también se echa de menos, según este estudio, es que el médico en la consulta, pues bueno, no se preocupe solo de la dolencia concreta que tenemos, sino que vaya un poco más allá, ¿no? Que se interese pues por nuestro contexto, porque a veces una cosa está ligada a la otra, que sea más humano en definitiva, pero claro, yo me pregunto, esto implica tiempo también.
Sí.
Que es justo lo que no tienen.
Es que no tienen tiempo. Es que ahora mismo, fíjate que estaban pidiendo, y no es mucho tiempo, estaban pidiendo 10 minutos para cada paciente. Yo creo que no es mucho pedir. Yo creo que acercarse el médico de cabecera, por ejemplo, que son los menos denunciados, porque esta es la realidad. ¿Por qué son los menos denunciados? Entre otras cosas, por esto. Porque aunque no tienen tiempo tampoco, pero tienen una afinidad con los pacientes que normalmente están viéndoles, que son sus pacientes, y que cuando llegan le preguntan qué tal, e incluso hablan de su familia. ¿Cómo está tu padre? Porque a lo mejor tiene el mismo médico. Esto está cambiando también, porque cada vez que vas al médico de cabecera o al especialista te encuentras con otro.
Sí, eso es verdad.
Claro, y esta situación es imposible.
No da tiempo, ¿no?, a que nos conozcamos.
No, no da tiempo ni a conocerse, ni desde luego, por mucho interés que ponga el médico. Vamos a ver, cada médico tiene un criterio diferente, porque en la vida es así, ¿no? Podemos ser, digamos, especialistas en una cosa, pero siendo especialistas, resulta que ese médico de una dolencia tiene una forma de verla y un tratamiento diferente al anterior.
Y yo no sé cómo ves, Carmen, el impacto de la tecnología también en la sanidad, de la inteligencia artificial. No sé si esto podría ayudar a ganar tiempo en las consultas, porque el tiempo que se puede ahorrar gracias a la tecnología se podría dedicar más a los pacientes, ¿o lo ves como un impacto más peligroso?
Yo no estoy de acuerdo. Además, lo he dicho públicamente. La inteligencia artificial, que ha sido creada por un ser humano, pues obviamente va a tener muchísimos fallos. Incluso la propia OMS ha dicho que es peligrosa tenerla en el ámbito sanitario. Para algunas cosas vale, claro que sí, vale muy bien. Y desde luego es no utilizable, es incluso maravillosa. Pero en el tema del ámbito sanitario, yo quiero un ser humano.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Ojalá este médico ideal, que sea más humano, más próximo, que nos dedique más tiempo, pues sea una realidad lo antes posible. Ya debería ser así, de hecho. Pero bueno, antes sí que es verdad que hay algunos deberes pendientes. Hay que reforzar el sistema sanitario a todos los niveles para que los médicos puedan ejercer de médicos en las mejores condiciones posibles. Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente. Gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Estás buscando fuentes de agua para tu empresa? Instala una fuente de Corsa, equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración que ofrece agua de máxima calidad a tres temperaturas: agua ambiente, fría y caliente. Ideal para beber agua en el trabajo, elaborar cafés e infusiones. Lleva el bienestar a tu empresa. Llama al 900-208-208, 900-208-208, o entra en corsa.es e infórmate. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Esvalguanda de Naturtierra, que ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Hipoyagán, el rey de los sofás. Fíjese qué terremoto. Sofás, sofás, sofás. Berta, estoy súper sorprendido de los precios de sofás en Hipoyagán. Escucha, tienen cheslongs de todas las medidas con telas a elegir para llevártelo ya. Y he visto una butaca relax eléctrica por 229 euros con tres posiciones. Sí, sí, eléctrica por 229 euros para llevártela al momento o te lo mandan en 48 horas. Y Navidad ya con nuevo sofá.
Hipoyagán.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez. Aquesta nit, Momentos amb Luisa Rodríguez.
Durant tota la tarda s'han produït ruixats dispersos arreu de Catalunya. Ha plogut a la Selva, a Viladrau, al Ripollès. Ho continuarà fent, sobretot a l'extrem nord-est i a les Terres de l'Ebre. I demà, doncs, no farà net. Estarà molt ennuvolat al litoral i prelitoral, on també podria ploure. A la resta sí que hi haurà més clarianes. I pel que fa a les temperatures, pugen les màximes. I ja us avanço que la inestabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana. I ens interessem també per saber si hi ha alguna incidència a aquesta hora a la xarxa viària. Li preguntem al Roger Serra. Què tal, Roger? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara la veritat és que parlem de força trànsit a la majoria de vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. Per exemple, la ronda de dalt encara va més plena del que és habitual en sentit Besòs, és a causa d'un vehicle avariat. Però, com dèiem, parlem de retencions habituals a vies com la C58, la C33, AP7, zona del Vallès, o a l'extrem sud de Barcelona també carregades vies com l'autovia A2 o la C32, l'autopista del Garraf. Com a incidències destacades, un vehicle avariat a l'autopista C58... a Badia del Vallès, que talla carril en sentit nord, sentit Sabadell-Terrassa, i aturades intermitents importants de 5-6 quilòmetres entre Montcada i Reixac i Badia del Vallès. Això, com dèiem, passa a la C58 sortint de Barcelona en sentit Sabadell-Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I després d'una petita pausa parlarem d'estrès financer. Aquesta angoixa que tenen moltes persones, moltes famílies que estan passant per algun problema econòmic, no saben com gestionar-lo i aquesta preocupació doncs els està passant factura en la seva salut. Parlarem amb una experta en educació financera que ens donarà consells perquè no arribem a situacions extremes.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate una secadora de condensación Bosch ahora por solo 599 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre adelántate al Black Friday en tienda, web y app del Corte Inglés.
Arriba a final de mes, és una angoixa que tenen moltes famílies i estalviar ja és una missió impossible. Gairebé un 25% d'espanyols no aconsegueix fer-ho. Quan arriba a final de mes, un de cada quatre no ha pogut estalviar i això doncs, genera un malestar i una ansietat que acaba passant factura moltes vegades en forma de salut mental. És el que anomenem estrès financer. L'Elisabet Ruiz Dotres és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i experta en educació financera. Què tal, Elisabet? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs per començar, què és l'estrès financer? És una angoixa, no?, que va a més, que afecta a més persones en una situació econòmica complexa com l'actual, no? Què és l'estrès financer?
Doncs és aquesta situació en la que una persona pateix perquè li falten recursos, li falten diners per arribar a final de mes o final de setmana, o està patint precisament perquè no pot fer front a uns pagaments que vindran properament amb els recursos que té ara i no té manera de solucionar-ho.
Clar, m'imagino que una situació d'estrès financer prolongada en el temps encara és més difícil de gestionar, no? Quan més s'allargui aquesta situació.
Sí, perquè això al final doncs acaba impactant indiscutiblement sobre la salut de la persona, perquè suposa doncs una angoixa, suposa no descansar les nits, no dormir i no poder-se focalitzar en buscar solucions o en viure el dia a dia, més que en pensar en aquest problema greu, perquè al final si no tenim diners doncs podem perdre el nostre sostre i podem, doncs, ens podem trobar en una situació en què no tenim diners ni per comprar per menjar.
Clar. En qualsevol cas, insistiu als experts, a l'Elisabet, que no estem davant d'una malaltia, que aquesta ansietat que podem sentir doncs està directament relacionada amb un episodi de mala situació econòmica, però si resolem aquest problema s'acabaria aquesta ansietat, no?
Exacte, si ho resolem de manera correcta i també pensant en el llarg termini, és a dir, que si tenim un préstec i al final resolem com retornar aquest préstec, però no estem canviant el nostre comportament i més endavant tornem a tenir algun altre deute i hem de tornar a buscar alternatives per resoldre aquest deute, llavors això no ens ajuda, hem de buscar solucions a mig i llarg termini que ens portin a una vida saludable financerament.
Clar, m'imagino que tenir una economia sanejada és la clau, no?, que ens dona tranquil·litat, però això no sempre és possible. No sé com podem fer-ho per no arribar a l'extrem de patir per la nostra situació financera.
Doncs jo sempre dono dos consells principals. Primer, un és que pensem en l'estalvi, que un cop doncs rebem la nòmina o els ingressos que tinguem, sempre separem un percentatge, que tinguem aquest costum no de fer-ho de tant en tant, sinó de fer-ho sempre, i que no pensem en estalviar el que ens sobra, sinó que estalviem i amb el que ens sobra vivim. Hem de pagar la resta de coses. Si ho fem al revés, mai ens sobrarà res per estalviar. I el segon consell seria doncs agafar les despeses dels últims 12 mesos i analitzar en què ens hem gastat, en què ens gastem els diners i quin volum de despeses tenim per veure realment doncs, si hi ha despeses que podem reduir. I et diria que pràcticament sempre trobem algunes despeses de, bueno, això realment em fa falta, no em fa falta, hi ha moltes subscripcions, hi ha cosetes, a vegades, doncs, he agafat moltes vegades el taxi i no em calia, o em gasto molt amb benzina i potser no cal, o, doncs, això ja, al gimnàs ja no hi vaig tant per lo que em costa. El fet de poder fer aquesta reflexió i veure els números amb el que suposa en un període de 12 mesos, perquè a vegades, doncs, en un mes o en una setmana no és tant, no? Però en un període de 12 mesos ens fa prendre consciència de dir, ostres, tot això gasto en el que sigui, en sortir, en oci, en coses personals, sobretot en aquesta part, no? Perquè a vegades doncs, amb el menjar i l'habitatge, la llum, aigua i gas, aquí és molt més difícil ajustar-nos, és a dir, que ho podem mirar, però és més difícil, però, en canvi, amb les altres despeses més d'oci personal, aquí és on podem tenir un marge més gran i que ens ajudi doncs, a poder tenir aquest estalvi. Doncs, si fem aquestes dues passes, podem doncs, tenir una vida molt més sana i molt més tranquil·la, perquè podem fer una planificació de cara al futur, tenir un fons d'emergència per quan passen coses i també doncs, anar pensant en un estalvi més llarg termini per la nostra jubilació o altres objectius financers que tinguem.
Clar, en qualsevol cas, bona part del que està passant d'aquest estrès financer que pateix molta gent té a veure també amb la desaparició de bona part del que era la classe mitjana, no? Cada vegada al final som més pobres i cada vegada ens costa més estalviar.
Sí, però curiosament cada any hi ha nous rics. I també
sí,
hi ha
això sí
molts més nous pobres. Perdó?
Que sí, que cada vegada hi ha més rics, això també puja.
Exacte. I també hi ha molts més nous pobres. Per tant, diners, jo el que dic és diners sí n'hi ha a l'economia, però estan repartits de manera injusta. I hem de doncs, tenir educació financera per precisament poder tenir uns diners que sapiguem gestionar correctament. I perquè no ens n'anem cap al costat dels pobres, sinó perquè ens podem mantenir doncs, una classe mitja, almenys, o si podem estar doncs, més amunt, millor, no? Però que almenys podem pensar de dir, no ens n'anem cap a baix, sinó que ens hem de mantenir o pujar cap amunt. I tenir una bona educació financera per precisament controlar les nostres despeses i invertir els nostres estalvis és el que ens ajudarà a tenir una bona salut financera i a tenir menys preocupació de cara al futur i, per tant, tenir una vida més tranquil·la i més saludable.
Clar, jo no sé si sóc massa pessimista, però no sé si es veu una solució a curt termini, perquè si mirem cap a on va la nostra societat, no? La importància que li donem als diners, ja no només per subsistir, sinó també com a factor de posició social, això no ajuda precisament, no? Som una societat cada vegada més consumista i veure que no arribes, que no pots seguir el ritme de la resta que t'envolta, doncs això també genera estrès, no?
Sí, però aquest estrès ens el creem, perquè al final volem seguir el ritme dels altres. Una altra cosa, ens el podem permetre i per quin motiu el volem seguir. La veritat, avui precisament llegia una frase que deia: sovint ens passem temps comprant coses amb diners que no tenim per impressionar gent que ni ens agrada.
Mm-hmm. Bona frase.
Això hauríem de començar a reflexionar de realment per què volem fer coses com fan els altres i ens ho podem permetre, la nostra situació ens ho permet. Jo sempre dic, al final l'equació és molt simple, és ingressos més despeses, ingressos ha de ser igual a despeses més estalvi. I al final, si volem estalviar, llavors hem de jugar amb la variable despeses o amb la variable ingressos. Si volem tenir un determinat nivell de vida amb les despeses que tenim i els ingressos no ens ho cobreixen, haurem de buscar alternatives d'incrementar aquests ingressos. O una feina addicional, o canviar de feina, però al final la qüestió és molt senzilla i hem de reflexionar i fer aquest procés de consciència. Jo penso que les xarxes socials en aquí ens influeixen molt, estem passant d'una societat, en lloc de ser, abans era una societat molt orientada a una cultura d'estalvi, i estem passant a una societat on la cultura és més del deute. I estem assemblant molt més a una societat americana, i potser hauríem de reflexionar, no?, sobre tot això, per precisament si el que estem és acabant comprant coses que ni necessitem per impressionar gent que ni ens agrada. O sigui, hem de pensar en tot això.
Exacte. Doncs hem de tornar a donar-li el valor, no?, a les coses que realment són importants i sobretot aplicar criteris de sentit comú per intentar evitar que els diners, que la situació econòmica ens generi estrès, i això s'aconsegueix en part amb una bona planificació de les nostres finances. Elisabet Ruiz Endotres, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i experta en educació financera. Moltes gràcies, Elisabet, per acompanyar-nos aquesta tarda.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nunca piensas que los delincuentes y ciberataques te van a tocar a ti y a tu empresa, hasta que pasa. Y entonces ya es demasiado tarde y te arrepientes de no haber buscado ayuda de expertos en su momento. Por suerte, aún estás a tiempo de proteger tu empresa con la ciberseguridad necesaria y con la ayuda de Orange Empresa, tu aliado perfecto. Además, es importante disponer de dispositivos seguros. Llévate un Samsung Galaxy Book 4 Windows 11 Pro desde 5 euros al mes con una Smart TV de regalo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Lo más reconfortante fue dárselo todo a los vecinos nosotras mismas, porque eso, necesitaban suavizante, necesitaban todos botas, gafas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, para la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web. Ajá.
Grans reptes del govern és millorar, sens dubte, la situació de l'educació a Catalunya. L'informe PISA ens col·loca, recordem, a la cua d'Europa en comprensió lectora i matemàtiques, i aquí hem de sumar també les xifres d'abandonament escolar. Un 65% dels alumnes que no van aconseguir plaça per a cursar un grau mig d'FP aquest curs, doncs, han deixat els seus estudis. I una altra dada del sector. Segons un estudi de l'UGT, els docents a Catalunya tenen el sou més baix de tota Espanya. Un professor professor a Euskadi, per exemple, cobra entre 400 i 500 euros més que un docent a Catalunya. El sou del mestre d'educació primària a Catalunya és de 2.261 euros mensuals. Hi ha altres debats a tenir en compte, en aquest cas sobre metodologia o sobre pedagogia, si s'ha de memoritzar o no, si s'ha d'estudiar o no per projectes, si s'està deixant de banda la cultura de l'esforç quan no es posen notes o quan es deixa de passar de curs amb assignatures suspeses. Són moltes les qüestions que estan obertes. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Avui a Herrera Cope Catalunya hem escoltat a Daniel Turienzo, que és autor del llibre Educafakes, 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española. Quin és el seu missatge, Sergi?
Doncs en aquest cas ara escoltem la cara, perquè Daniel Turienzo considera que està molt millor del que nosaltres creiem, no? Uh-huh. I del que a vegades fins i tot divulguem als mitjans de comunicació. Pues demana, per tant, els arguments de Daniel Turienzo, que és una mica més positiu que no pas altres afirmacions que escoltarem posteriorment. Amb aquest llibre, Daniel Turienzo contrarresta el que considera que són fake news respecte a la realitat de la educació tant a Espanya com a Catalunya. Diu que una de les afirmacions que ell considera fake i que més li sorprenen té a veure amb la idea de que la educació d'aquí és molt pitjor que no pas la del context europeu. Diem de que tenim sobrevalorada l'educació a França, Alemanya o amb altres països del nostre entorn, que ho han fet sempre i que ho continuem fent, quan ell considera que no hi ha en aquest cas tantes diferències. El que tenim a afegir, segons Daniel Turienzo, és un sistema homologable amb els nostres veïns. Sí, és cert que considera que hi ha un marge de millora en diversos àmbits, però considera, doncs, que hi ha una igualtat. I posava com a exemple la evolució que ha tingut l'educació a Espanya en l'últim segle. Clar, també podem mirar en aquest cas en què ens comparem, no, Yolanda?
Sí,
és a dir, exacte, amb l'educació del 1900 i el 1930 o amb la de l'any 2000, no? Però ell considera que reflecteix en títols i en competències de la població adulta. I què és el que millor que té Espanya, segons Daniel Turienzo, i el pitjor? Doncs explica en aquest cas aquestes dos vessants del millor y del pichó, según el autor de aquel libro.
España tiene, por ejemplo, un sistema de educación infantil que es muy bueno. Tenemos también unos docentes cada vez más cualificados, lo cual también es un orgullo. Tenemos una escuela que llega a todos los rincones, una escuela rural también muy articulada. Y lo peor que tenemos, sin ningún lugar a dudas, son las tasas de repetición y de abandono educativo temprano.
I també considera que una de les mitges veritats aquella de l'educació és que nosaltres diem als pares i mares que s'està perdent la cultura de l'esforç. També és veritat que a vegades nosaltres pensem que treballàvem més del que potser ho fèiem, quan teníem uns anys,
Sí.
Pot haver-hi també aquesta inclusió que és més personal, però sí que es diu molt. És a dir, ara no treballen tant com ho fèiem nosaltres. Turienzo relativitza perquè diu que aquesta afirmació es transmet de generació en generació i a més considera que es tracta al cap i a la fi d'un concepte difícil de mesurar.
Pues con los jóvenes nos pasa lo mismo. Yo creo que la cultura del esfuerzo no se ha perdido. Lo que pasa es que muchas cosas se hacen de manera diferente. Eso es lógico. Si observamos nuestros estudiantes, pues creo que seguimos teniendo jóvenes muy brillantes que se esfuerzan mucho y que trabajan mucho. O sea, no creo que haya grandes diferencias. Además, el problema que tenemos es que el esfuerzo es un aspecto muy difícil de medir.
Tu què m'has de dir, Yolanda? T'esforçaves més quan anaves a l'escola o fan els teus fills?
Jo crec que m'esforçava més jo.
Ah, val!
Jo crec que
però això és difícil de mesurar, no?
Bueno, jo me'n recordo que feia deures pràcticament cada dia i em feien estudiar, tenia els meus llibres i ara és tot molt diferent.
Molt bé,
no sé si millor o pitjor, però és molt diferent.
El que sí que reconeix Daniel Turienzo és que el problema que tenim ara de l'educació és la comprensió lectora. És a dir, que és on Catalunya està als pitjors nivells de l'informe PISA a nivell europeu. Clar, la comprensió lectora ho és tot, perquè si tu no comprens un text, no podràs aprendre res.
Exacte.
I aquí sí que coincideix Daniel Turienzo que és on tenim que avançar, amb la comprensió lectora.
Molt bé, i a migdia, Cope, hem entrat a l'aula per parlar amb l'Ivan Teruel, que és professor d'institut i membre de Docents Lliures, Sergi.
Sí, i Ivan Teruel no és tan optimista com Daniel Turienzo. Aporta altres arguments. Considera que tot el que es diu és real, que hi ha problemes d'aprenentatge a les aules i que, per tant, hi ha molta capacitat de millora. Explica, doncs, on tenim que millorar.
Anya, jo no sé si se trata de una visió derrotista. Nosotros creemos que es realista, es decir, la educación no funciona todo lo bien que debería funcionar y creemos que tiene que ver con el modelo educativo, con determinados mensajes, con determinada concepción de la educación con determinadas nuevas tendencias pedagógicas que creemos que han ido en perjuicio de la educación.
Per tant, Ivan Teruel sí que considera que les últimes polítiques educatives, especialment del govern de la Generalitat, no han estat a polítiques que potenciessin, per exemple, que parlàvem anteriorment, d'aquesta cultura de l'esforç. Amb el que sí que hi ha, en aquest cas, una coincidència és amb el greu problema de la comprensió lectora. Ivan Teruel ha explicat a què hi parla amb professors de literatura, tant castellana com catalana, i aquí hi ha la font dels problemes.
Parece que... Hay un problema generalizado con la comprensión lectora, de textos relativamente sencillos en niveles ya un poco avanzados, como sean tercero o cuarto de eso. Es decir, parece que los alumnos tienen cada vez más dificultades para entender el sentido global de un texto. Esto puede tener que ver no solo con el hecho de que no leen demasiado habitualmente o no tienen el hábito lector, sino que también el diseño, por ejemplo, de pruebas competenciales piden es localización de la información.
Clar, Ivan Teruel aquí feia referència que moltes vegades hi ha exàmens que fan tipus ABC.
I ja aleshores... no has de redactar, no t'has d'expressar.
Clar, clar, clar. I aleshores això, que és escriure, però també beneficia posteriorment a la comprensió lectora, no? A banda de si hi ha hàbits de lectura o no, tot i que s'està intentant potenciar amb lectura obligatòria a la secundària, de 20 minuts diaris, després també ja doncs, la metodologia que es fa amb la resta d'assignatures. Aquí sí que hi ha la unanimitat entre qui veu bé l'educació, creu que no estem tan malament com es pot dir, altres que diuen que sí, però amb la unanimitat doncs és amb la comprensió lectora. I a més, si no entens un text, t'afecta també a la resta.
A tot, clar, evidentment.
També amb les assignatures de ciències, de matemàtiques, de física o de química. La educació, un dels grans reptes que sens dubte té el govern de la Generalitat de Salvador Illa.
Exacte, està clar que sense posar-nos catastrofistes, ens hem de posar les piles amb l'educació, amb el sistema educatiu, perquè els resultats, ho estem veient, no són els que haurien de ser, sobretot en comprensió lectora, com estem comentant, i si no fos pels professors, que estan sempre al peu del canó, segurament seria molt pitjor, eh?
Sí. En fi, gràcies... I que no estan gaire ben pagats, és
tampoc,
a dir...
Tampoc, però estan al peu del
Catalunya,
canó, tot i això.
A la cua de retribucions d'Espanya, segons aquesta setmana, doncs, ha informat la UGT.
La UGT, exacte. Molt bé, Sergi, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
En parlarem d'educació, perquè sempre parlem, perquè evidentment és un dels fonaments de l'estat de benestar. Gràcies, Yolanda,
bona
tarda.
Vinga, fins demà, Sergi, que vagi bé. I d'aquí un moment parlem del sector tèxtil, un sector majoritàriament femení i que ha convocat una vaga pel proper 21 de novembre, a punt de començar la campanya de Nadal. Entre d'altres coses, el que demanen és que les dones cobrin el mateix que els homes, perquè en aquest sector encara hi ha discriminació pel que fa al sou.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la dana en la comunidad valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore. Es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
es eso que te despierta cada mañana. Lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
S'acosta el Nadal, una època de moltes compres, de molt consum i de molta feina també pels treballadors i treballadores del sector del comerç. Com a aperitiu, una mica abans arriba el Black Friday, el proper 29 de novembre, una jornada bàsicament doncs, dedicada a les compres, aprofitant suposadament grans descomptes. Doncs uns dies abans del Black Friday, el proper 21 de novembre, el sindicat Comissions Obreres ha convocat una vaga al sector tèxtil. Li preguntem els motius al Javier Rubio, responsable de negociació col·lectiva d'Indústria de Comissions Obreres. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿por qué convocáis esta huelga, Javier?
Bueno, la huelga la convocamos, entre otras cuestiones, que es la no firma del convenio, no poder firmar un convenio, sobre todo porque es un convenio con muchos años de antigüedad, en el que todavía se mantienen 10 subsectores, y además una discriminación respecto al salario de la mujer, pues de unas características inigualables. El elemento fundamental es ese, también todo lo demás, tema de jornada, tema de incremento, pero el elemento de la discriminación salarial de la mujer de la confección dentro del textil, pues ya es inaguantable y el motivo principal es eso.
En Cataluña están convocados, si no me equivoco, unos 32.000 trabajadores del textil. ¿Cuál creéis que será la respuesta? ¿Creéis que será mayoritaria?
Hombre, nosotros en las asambleas que hemos hecho en toda Cataluña, las 4 provincias de Cataluña, que ha asistido prácticamente, yo diría que el 70-80% de cada una de las representaciones que tenemos en todas las provincias, pues la gente ha aprobado mayoritariamente y sin ningún tipo de duda la huelga, por lo que esperamos que el día 21 pues todo el mundo esté haciendo la huelga y por lo tanto sea un éxito. Y lo más importante es que consigamos establecer esa tabla única de salarios que queremos para no seguir discriminando a la mujer.
32.000 personas que trabajan en el sector del textil, Javier, la mayoría mujeres, y que se enfrentan, pues como tú decías, a jornadas larguísimas, salarios bajos, en un sector en el que los hombres todavía cobran más que las mujeres y también un sector marcado por una cierta precariedad, ¿no?
Bueno, es un sector, ya te comentaba antes, muy antiguo, que mantiene 10 sectores diferentes, donde las mujeres están cobrando, yo te pongo el ejemplo, una oficial de la confección de primera y un oficial del ramo del agua, que es el sector de acabados de primera, pues hay una diferencia, la mujer está cobrando unos 1.034 euros de salario base y el hombre 1.300 y algo, 1.300 y pico. Esa es la diferencia cuando los dos aportan exactamente lo mismo, son dos oficiales de primera y aportan exactamente lo mismo. Y hay esa diferencia.
Claro, como tú decías, no es una situación nueva de este año, ya venimos de campañas anteriores, en situaciones muy similares. En todo este tiempo ha sido imposible avanzar nada.
Bueno, es un sector que ha ido decreciendo, es un sector que antes era mayoritariamente eran los hombres, eso no justifica que los salarios de las mujeres fueran más bajos, pero claro, era un sector mucho más donde los hombres estaban en una mayoría muy importante, y eso ha ido cambiando en el tiempo. Los sectores no trabajan más hombres, ha ido cerrando, se han ido eliminando, y la confección ha ido creciendo y ahora mismo pues son más las mujeres. Yo creo que es el momento. Antes posiblemente no fue posible o no era posible. En el año 89 ya cambiamos el nomenclato y redujimos un montón de categorías y de situaciones precarias, y ahora yo creo que toca eso, toca ahora, y es ahora cuando hemos decidido realizar esa propuesta de tabla única. Una tabla única, no tiene que haber 10 tablas, una tabla única, porque insisto, todos trabajamos para el textil, todos son trabajadores del textil y todos aportan dentro de su categoría y su profesionalidad exactamente lo mismo.
Claro, nos acercamos ya a la campaña de Navidad, en donde lo que se prima pues es la compra, la competitividad, y muchas veces esto a costa de los trabajadores, ¿no? Del textil, claro, en este caso.
Claro, sí. Claro, al final para las empresas es lo mismo, porque nosotros no estamos diciendo que tengan que cobrar más y reducir. Lo que estamos diciendo es que si una persona aporta exactamente lo mismo al valor añadido a una pieza de trabajo, a una pieza de confección o a una hilatura, el resultado para el trabajador tiene que ser el mismo. Y al final no puede ser que seamos los trabajadores los que acaban pagando las consecuencias de esa situación.
¿Y hay tiempo todavía para desconvocar esta huelga, Javier? ¿O
bueno, si la patronal se pusiera a tiro, nos llama, nos reunimos y aceptan ir a esa tabla única, que entendemos que es la solución al problema que tiene el sector, por lo menos a ese problema, pues sí, nosotros no tenemos ningún interés en continuar con la huelga, pero bueno, tiene que ser la patronal la que acepte que existe esa situación. Ellos lo saben porque llevan muchos años igual que nosotros en el convenio, y posibilidad de desconvocar indudablemente hasta un minuto antes de iniciarla es posible.
Claro que sí. Muy bien, Javier Rubio, responsable de negociación colectiva de industria de Comisiones Obreras, gracias por acompañarnos esta tarde y explicarnos, bueno, pues en qué situación se trabaja en el sector textil, y que es todavía pues más evidente ahora que se acercan estas fechas especialmente tan centradas en las compras. Gracias, Javier. Confiamos en que se mejoren las condiciones de estos trabajadores. Que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
COPE Cataluña i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Antes del partido de esta noche tenemos que lavar la camiseta de Alexia.
Hecho.
Pedir las pizzas.
Hecho.
Comprar un sofá. ¡Luis, el sofá!
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo son los Yellow Days. Rebajas de hasta un 50% en sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, sí, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Ferrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE Cataluña y Andorra.
Minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda. Això és la Linterna a COPE, Catalunya i Andorra. L'Assemblea per una Escola Bilingüe alerta d'un augment de pressions sobre alumnes i professors per l'ús del català a les aules, segons explica la seva presidenta, l'Anna Losada. Les queixes han augmentat des de l'inici de curs amb denúncies per coaccions relacionades amb la llengua. Paral·lelament, la Plataforma per la Llengua ha portat al Tribunal Europeu de Drets Humans la decisió d'excloure les entitats de defensa del català del procés judicial pel 25% de castellà a les aules. Ricard Álvarez, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. I ja veus que el tema del català i castellà segueix viu i amb poc honor en aquesta disputa. T'imagines que la teva filla o fill arribi a casa i t'explica que li han dit a l'escola que et pugem la nota si parles sempre en català? Això ens ho ha explicat la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Anna Losada, qui assegura que aquest tipus de denúncies s'han duplicat aquest curs en moltes escoles i tant a professors com a alumnes. La pressió que s'està exercint tant a alumnes com a professors té conseqüències. És el que assegura la presidenta Anna Losada, qui denuncia que des de l'inici de curs s'han multiplicat, de fet s'han doblat les denúncies que arriben a l'entitat per coaccions que reben professors i alumnes perquè facin anar el català. La pressió que exerceixen entitats com la Plataforma per la Llengua o les declaracions del conseller de Política Lingüística arriba als centres educatius i ha explicat alguns casos de queixes que estan rebent.
Directores que reprenden a los professors porque hablan en castellano con sus alumnos en el pasillo, por ejemplo, o pues alumnos que sienten la presión de los profesores que les piden que no hablen nunca en castellano, que les dicen, oye, pues te subimos la nota si hablas siempre en catalán, ¿no? Y esos temas pues se han notado muchísimo más desde este inicio de curso.
La presidenta denuncia que aquestes denúncies són habituals, però veuen que s'estan donant amb més intensitat aquest any respecte a altres cursos. I preguntada per si aquesta pressió ha tingut també cap influència en el fet que ara hi hagi menys escoles on s'aplica la sentència del 25% en castellà, de fet ara són unes 20, Losada diu que el problema és que quan un alumne passa de primària a secundària, doncs hi ha pares que acaben renunciant per no tornar a viure el calvari d'anys anteriors.
Digamos que eso que has vivido en primaria lo vuelves a vivir en secundaria. No porque la sentencia no sea válida, sino porque al final las familias, pues en algunos casos, pues dicen, pues mira, no me complico más la vida. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en algunos centros este curso, que los alumnos han crecido, han pasado de primaria a secundaria y se encuentran con esta situación. Claro que no, es que es lo que decimos siempre, no podemos esperar que los padres sean héroes.
Losada també ha recordat que tres escoles han deixat d'aplicar la sentència a principi de curs amb l'excusa de que ja no hi havia assignatures troncals i es treballava per projectes, per això feien plàstica o educació física en castellà. Van tornar a aplicar novament la sentència quan se'ls va recordar, diu Losada, que haurien de respondre davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si no aplicaven la sentència. I a més, el Parlament Europeu ha enviat una carta a la consellera Niubó per saber com s'estan aplicant les recomanacions de la missió europea que va visitar Catalunya. Properament s'enviarà l'informe final de la Comissió de Peticions al Consell d'Europa. Per la seva banda, la Plataforma per la Llengua ha presentat una demanda al Tribunal Europeu de Drets Humans contra l'Estat espanyol per la decisió d'excloure les entitats en defensa del català del procés judicial del 25% del castellà a les aules. La demanda s'ha presentat, ha explicat l'entitat, després d'haver esgotat totes les vies legals que ofereix l'Estat espanyol, atès que aquest passat juliol el Tribunal Constitucional també va inadmetre el recurs de la Plataforma per la Llengua. Per a l'entitat, l'Estat espanyol ha violat tres articles del Conveni Europeu de Drets Humans, el que prohibeix discriminar i els que estableixen els drets a un judici equitable i a un recurs efectiu. Era un recurs d'empara contra la resolució del Tribunal Suprem que confirmava el que ja havia comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que excloia del procés judicial totes les entitats que pretenien recórrer la interlocutòria. El mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tanmateix, sí que havia admès com a parts interessades dues entitats en defensa del castellà, l'Assemblea per una Escola Bilingüe i Hablamos Español. L'entitat també ha anunciat que ha presentat un recurs perquè admeti a tràmit la recusació del tribunal que aquest juliol va suspendre cautelarment el decret de règim lingüístic del sistema educatiu impulsat pel Departament d'Educació.
Gràcies, Ricard. I el que arriba ja és, com cada dia, l'actualitat esportiva. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Yolanda? Companys, bona tarda.
Vinga, comencem. Tenim noms propis que centren l'actualitat del Barça.
Sí, un Barça que viu hores felices, eh? Després de la victòria 2-5 al camp de l'Estrella Roja, 9 punts a la Lliga de Campions, ja dintre dels 8 millors d'aquesta competició, i enfocant cap al partit d'Anoeta, al camp de la Real, diumenge, abans de l'aturada FIFA del novembre. Amb dos noms propis, un... L'ensurt del partit d'ahir, Pau Cubarsia, amb aquesta puntada a la cara i aquests 9 punts de sutura. Preguntem com està el central blaugrana. Ens respon el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda Gil. Un Pau Cubarsia que a les 4 de la tarda ha tranquil·litzat els seus seguidors i els culers. Ja van veure ahir fotografies i vídeos dels seus companys després d'aquests 9 punts que li van cosir a la cara a l'estadi de l'Estrella Roja, Belgrat. A més d'això, Pau Cubarsia ha publicat a les seves xarxes avui a les 4 de la tarda que ho dona tot per l'escut. Ell vol jugar diumenge a Noeta, l'últim partit abans de l'aturada de les seleccions. Hansi Flick no té més alternatives en defensa. Podria posar Jules Koundé de central o Sergi Domínguez, com va fer a Pamplona. Els serveis mèdics del Futbol Club Barcelona el que els agradaria és que rotés, que descansés, sobretot per evitar qualsevol risc i que vagi més i que descansi. Així que Pau Cubarsí, en principi, vol jugar dissabte a la roda de premsa de Hansi Flick a la 1 de la tarda a la prèvia de la Real Societat Barça de diumenge. Sabrem ja si Pau Cubarsí està per jugar i també per anar amb la selecció.
És que demà hi ha llista de Luis de la Fuente de cara als propers partits Nations League a territori de Dinamarca i contra Suïssa a casa. I ja, run-run, al voltant d'un altre futbolista blaugrana, Marc Casador, que podria, Víctor, formar part de la llista de la selecció absoluta.
Sí, comentaven de Pau Cubarsí l'aturada de seleccions, però és que Marc Casador és el nom propi. Per què? Doncs va anar a l'última aturada, la d'octubre, amb la sub-21. El primer partit no va jugar i el segon ja va jugar els seus primers minuts, va debutar a la sub-21, i tot apunta que demà, al migdia, quan Luis de la Fuente doni la llista, estarà Marc Casador i debutarà amb la selecció absoluta aquesta propera setmana. A més, podria tornar Íñigo Martínez a una convocatòria internacional. Amb la selecció podria tornar també Alejandro Valde i serien noms propis del Futbol Club Barcelona que tornarien a una convocatòria on fins i tot Dani Olmo podria arribar a ser capità de la selecció absoluta.
Parlant de seleccions, és notícia que la selecció de França, Deschamps, no ha convocat el madridista Mbappé, però sí que ho ha fet amb Jules Koundé, també per aquesta finestra FIFA.
I quina és l'última hora, José Luis, al Girona i a l'Espanyol?
Doncs mira, recordaràs que al Girona hi havia molt malestar dintre l'afició pels preus de les entrades de Lliga de Campions contra el Feyenoord. Doncs bé, avui el club ha tingut doncs, una maniobra en forma de possibilitat que els socis del Girona puguin comprar fins a 6 entrades pel partit davant del Liverpool. Això sí, el descompte només s'aplicaria a la primera entrada venuda. Anem a veure com respon l'afició gironina. Mentre que l'Espanyol, atès que no juga aquest dissabte contra el València, ha retocat aquest planning per que no s'aturi l'activitat a la plantilla de Manolo González. És Rafa Bauza, als mitjans del club, parlant sobre el seu debut en un derbi a Montjuïc.
Bueno, la verdad que fue increíble. Me llevo un montón de enseñanzas, sobre todo pues lo que es vivir un derbi con el primer equipo que no había experimentado nunca. Y vamos, todo, cómo se vive todo, la experiencia, todo, la verdad que fue increíble y más jugarlo ahí en Montjuïc. Pero bueno, al final el equipo dio la cara, sobre todo la segunda parte estuvimos bien y hasta toca seguir.
Recordem horaris de la jornada 15, Barça Les Palmes 30 de novembre a les 2 de la tarda, dissabte, Espanyol Celta dissabte 30 a les 6 i mitja, Villarreal Girona diumenge 1 a les 2 de la tarda.
I Joel Parra, novetat al Barça de bàsquet per rebre el Baskonia.
I Eurolliga, al Palau, Barça-Baskonia. L'Ale s'ha recuperat de la seva rebrincada de turmell i, per tant, podrà estar a disposició de Peñarroya. És Satoranski parlant de com ha reaccionat l'equip després de la lesió de la Provítola.
La verdad que estoy contento de cómo asumimos la situación. No es nada fácil, sobre todo para los jugadores que llevan que llevamos muchos años o muchos momentos con Lapro jugando. Sabemos que es muy, muy difícil de sustituir de lo que hacía para el equipo. pero creo que bueno, cada uno sentía esta tristeza, responsabilidad de mejorar su propio juego e intentar sustituir un poco la situación de esta manera.
Recordem que en Lliga ACB el conjunt de Pablo Lasso va ser capaç d'imposar-se als blaugranes.
Gràcies, José Luis. Fins demà.
Fins demà, Yolanda.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Hem arribat ja pràcticament a les 8 i la informació continua a partir d'ara, com sempre, a la linterna d'Àngel Expósito demà i tornem a partir de les 7. Que vagi bé. Bona tarda.